9 i 29 minuts, ens havia quedat pendent de fa una setmana i és un acte que permet reflexionar molt. Estem lluny encara, òbviament, de Festa Major, de Santa Tecla, de l'Espetecafoc, d'alguns dels esdeveniments que també tenen a les Colles de Foc com a protagonistes, però el passat divendres, 13 de març, el grup d'estudis sitgetans es va celebrar una jornada, en aquest cas, diguem-ne, impulsada pel Congrés de Cultura Catalana, titulada De 5 a 500 en 50 anys. Què vol dir això? Bé, doncs que en 50 anys s'ha passat de 5 a 500 grups de foc. Diguin-li Valls de Diables, Colles de Foc, de 5 a 500 en 50 anys. Aquestes i moltes altres qüestions es plantejaven en un debat per poder reflexionar i compartir experiències sobre els grups de foc del país, tan diversos i sobretot amb aquesta popularitat que tenen. I varen participar en la xerrada el folclorista que ha vingut a Sitges més d'una vegada i de dues, Amadeu Carbó, la representant del Vall de Diables model tradicional, Meritxell Andreu, del Vall de Diables de Sabadell. Aquest cap de setmana precisament hi havia una trobada de foc a Sabadell. Hi ha un representant de la Colla de Diables model Diables de Correfoc, Jordi Molló, el parquer dels Diables del Clot. Jordi Molló, del Vall de Diables del Clot. Tot plegat ho va moderar en Jordi Martí i a la seu del grup d'estudis sitgetans hi havia en Jordi Cubillos. Jordi, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia i bona hora.
Haig de començar per la pregunta molt òbvia, perquè segurament això sí que crida l'atenció. Com s'ha pogut passar de 5 colles de foc a 500 en 50 anys? I no sé si en aquests 50 anys, sobretot en els darrers 20 anys, posem-ho així, o 30.
Bé, és una pregunta de la qual els que formem part de Colles de Foc també ens agradaria trobar la resposta exacta, eh? I va ser una de les coses que es va debatre en el curs de la xerrada. Que, per cert, un apunt, el representant de la Colla de Diables del Clot finalment no va ser el Jordi Molló com estava previst, perquè el Jordi Molló va tenir un imprevist familiar, i va venir el David Salvadores, que també és un dels membres més antics dels Diables del Clot, que, com sabeu, és la Colla de Diables més antiga de Barcelona.
Uh-huh.
Llavors, es va debatre no tant el per què i el com, sinó al voltant del per què i el com. El Amadeu Carbó va fer una exposició llarga, molt, molt interessant, en el que va posar el context de en quin moment comença aquesta crescuda exponencial. Aquest moment és el mateix moment en què, en una època en què se n'ha dit la transició,
sí,
l'època predemocràtica, etcètera, etcètera, a finals dels 70, hi havia unes necessitats, unes ganes tremendes de reconquerir el carrer, de reconquerir el carrer com a símbol de llibertat, precisament, no? I va ser quan hi va haver el gran esclat d'organitzacions, sobretot veïnals, associacions de veïns, tant a la ciutat de Barcelona com a la majoria de pobles. També aquí sí que es van tenir més d'una organització veïnal, que després algunes van anar a parar al terreny polític. Però, en fi, llavors aquestes organitzacions, aquests col·lectius de veïns, de persones, de ciutadans que lluitaven per tenir llibertat, era en tots els àmbits, poder-se manifestar per protestar, en aquest cas, mira, manifestar-se en contra de la guerra, per exemple, no? A la qual cosa ens hi apuntem tots, naturalment. Mm-hmm. I recuperar el carrer també significava recuperar l'expressió màxima d'ocupació del carrer que han tingut sempre els Països Catalans, que és la festa. Festa. Així et puc posar l'exemple viscut en primera persona, com molt bé saps, de la Vila de Gràcia, o barri de Gràcia, actualment. La recuperació de la Festa Major va ser una absoluta necessitat. No recuperar únic exclusivament aquell reducte que quedava de pocs carrers guarnits, guarnits com es podia, sinó, a més, incorporar-hi coses noves, i aquestes coses noves que s'hi van voler incorporar van ser balls de bastons, gegants, un drac i una colla de diables. Llavors, a partir d'aquí va ser molts llocs, també el David Salvadores dels Diables del Clot també va expressar pràcticament el mateix. L'origen dels Diables del Clot va ser perquè volien tot un col·lectiu de veïns, de persones que feien tasques socials al barri, doncs incorporar el fet festiu al carrer, i una manera d'incorporar-lo era doncs, fent una colla, una cosa diable, com vam fer, una mica anava per aquí.
T'haig de fer una pregunta que és fins a cert punt retòrica, però per poder-ho explicar molt fàcilment, perquè ho defineix així la convocatòria d'aquest acte, què és el model tradicional i què és el model Diables de Correfoc? I si en algun moment els dos models coincideixen en moltes celebracions o no, o si hi ha postures bastant, no sé si dir, ortodoxes o dogmàtiques sobre com ha de ser cada model i si poden conciliar-se.
Bé, bàsicament podríem, i més tenint l'exemple dels grups de foc que tenim a Sitges, la diferència principal seria que el que nosaltres denominem Valls de Diables, que no ens agrada dir-ne tradicionals, eh? Uh-huh. Digue-li històrics, diguem model Valls de Diables, perquè el ball representa fer el que en què en origen, i ara no parlarem de les processons de Corpus del 1423, tal, però que en origen era un ball parlat. Ball uh-huh. plaça. Què vol dir un ball parlat? Era una representació de la lluita d'àngels contra dimonis i, per tant, tenia aquest cert origen religiós. Els balls que mantenen bàsicament aquest criteri i aquest sentit són balls de diables. Uh-huh. Les colles que es dediquen a participar en les festes, a organitzar correfocs, a petar carretilles estupendament bé, però no tenen aquest component de ball, doncs són colles de diables, que les denominem diables de correfoc. Això no treu que, a més, hi ha grups de foc, amb aquests 500 que diguem,
és
una estimació aproximada comptant Catalunya Nord, País Valencià i Ses Illes. Doncs hi ha grups que naturalment no se'ls pot qualificar de balls de diables, naturalment que no, tampoc de colles diables, perquè van vestits d'astronautes amb les carretilles a les antenes, o van vestits de bombers i porten la carretilla a la punta de la mànega, o van vestits de bruixes i van al damunt d'una escombra amb rodes, que està molt bé, són grups de foc, són grups d'animació pirotècnia, que en diguem nosaltres, i són molt dignes, són cultura popular, però no són balls de diables.
Per tant, Jordi, d'entre tots aquests, els que diríem responen a un model, al model de parlaments, què són? Un 10%?
Jo et diria que sí, aproximadament, perquè un 10% seria al voltant de 50. Mira, un parell de dades concretes. Per un costat, hi ha una entitat, que és la Coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya, que són 12 membres.
D'acord.
12, i no, ni fa molts anys que no han entrat cap més. I, recentment, a la tardor de l'any passat, es va formar dins de la Gran Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, que aplega més de 300 entitats de foc. Com a secció oficial es va constituir la Xarxa de Balls de Diables de Catalunya, que són els coorganitzadors precisament d'aquest debat.
Sí.
Actualment aquesta xarxa la formen 15 Balls de Diables i en curs de formar-ne part o que han demanat informació o assessorament per evolucionar cap des de colla de correfoc cap a Ball de Diables o que vol entrar directament en aquesta xarxa, n'hi ha una vintena més.
Uh-huh.
Per tant, si sumes els d'uns, els que són a la xarxa, aquests 15 que formen la xarxa actualment, més aquesta vintena que volen entrar, ens aniríem a una quarantena de balls de diables, que si més no, t'autodenominen balls de diables. Ara no et sabria dir exactament quants hi ha. És una de les feines que vol fer la xarxa, és a dir, de quants balls de diables hi ha.
Ho pregunto d'una forma molt planera. En qualsevol cas, això voldria dir que les colles de foc, o el foc en general, gaudeix de molt bona salut.
Boníssima salut. Per uns motius més que obvis. Per un costat sí que, i això ens ho va remarcar la Meritxell Andreu del Vall de Diables de Sabadell, hi havia certa inquietud en un sector molt concret de Sabadell d'aquesta recuperació d'actes al carrer, fer-ho d'una forma, podem fer servir la paraula tradicional o històrica o més formal. El Vall de Diables de Sabadell va ser emmirallats una mica amb les colles del Garraf, ho tenien clar.
Uh-huh.
Van demanar ajuda al Vall de Diables de Sitges, Colla Vella, a través del Lambert, Tangari. També van tenir molt de contacte amb el Vall de Diables de Vilanova, que finalment els van fer de padrins, i també en aquell moment amb els Diables de Gràcia, perquè era una mica la novetat, no?, a la ciutat de Barcelona. Llavors, ells el que volien era recuperar aquest model més clàssic, històric, o digue-li, com vulguis dir, la voluntat aquesta. I això es va encomanar a molts llocs. Però en altres llocs, senzillament, el que volien era sortir al carrer, fer festa i col·laborar amb les festes del poble amb la màxima espectacularitat possible.
Uh-huh.
I no em negaràs que una colla allà passant un correfoc, que encara que no facin en aquell moment cap ball parlat, ni cap representació, ni res, és espectacular. Sobretot si ho fan bé, és molt espectacular. Això va ajudar moltíssim, aquesta espectacularitat.
Des del punt de vista de l'espectador, i no sé si és així, des del punt de vista del paper i de la documentació, a les colles, per resumir-ho i perquè resulti molt gràfic, a les colles tradicionals els correspon una forma d'actuar que està més o menys ja tipificada, però a les colles que no són tradicionals, aquestes colles que van guarnides d'astronauta o com ens has dit, o qualsevol altra, poden fer el que vulguin?
Bé, fins ara mateix, si parlem en termes legals, sí que podrien fer molt el que vulguin, però sí, diré que hi ha dues qüestions, i en totes dues hi ha participat aquesta recentment creada xarxa de Valls de Diables. Mm-hmm. Una, un document que va editar la Direcció General de Cultura Popular i que es va presentar el passat 28 d'octubre al Palau Marc de Barcelona, la seu del Departament de Cultura, que és, són recomanacions per l'ús d'articles pirotècnics en correfocs, cercaviles de foc i manifestacions festives, religioses i culturals. Caram. I aquest document el que es pretén és que aquestes federacions o la xarxa, sí, o aquests col·lectius que apleguen, i sobretot els ajuntaments que organitzen festes amb cercaviles de foc o correfocs, facin cas d'aquestes recomanacions de la Generalitat. En aquestes recomanacions hi ha uns límits, uns topes, suposo que et referís a això.
Per aquí vaig, sí.
Es considera prohibit encendre carretilles amb flama nua, tipus fakir, perquè és tremendament perillós, és impossible de controlar on va la flama quan expulses el carrossè encès de la boca. La prova la tenim fa un parell d'anys al correfoc de l'Hospitalet, en què un diable encara s'està recuperant ara de les cremades, perquè va bufar, un cop de vent,
és a dir, la cara. No? És a dir, Jordi, aquella imatge que fins i tot vam veure Sitges en més d'una ocasió, i que veritablement és cridanera, perquè és difícil que hi hagi quelcom més cridaner que algú que treu foc per la boca, això no està recomanat de cap manera ara.
No està recomanat de cap manera, i molt possiblement, també la xarxa hi ha participat, ens vam presentar i vam fer diverses compareixences a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya perquè reeditessin un nou decret del foc, un decret que ja existia l'any 99 i que per motius que no venen al cas es va derogar, un decret que reguli les actuacions dels grups de foc. I aquí sí que el seu decret obliga,
una certa cosa,
prohibeix concretament el de l'aigua de foc, obliga a aquells propietaris de vehicles a retirar-los quan s'autoritza un correfoc, obliga els veïns i comerciants del recorregut d'un correfoc a tapar les seves pertinences, les seves metres, perquè si no fins i tot poden ser multats, no com ara que senzillament se'ls recomana. Des del tanto que passarà un correfoc
per sí.
i a pagar la companyia d'assegurances. Bé, doncs aquest decret es va aprovar, o l'esborrany de decret es va aprovar per part de la Comissió de Cultura, i ara estem pendents que un dia o altre les coses de Palacio van despacio, el ple del Parlament l'aprovi, serà un pas endavant molt important per regular això que dius tu, per evitar que hi hagin desmans.
T'ho deia perquè des d'aquest punt de vista, a les colles, i es fa difícil parlar per totes les colles, perquè evidentment amb 500 n'hi ha moltes, però està clar que la xerrada, què preocupa ara especialment a les colles, si és que preocupa alguna cosa dins del que fa l'encaix amb aquest marc normatiu, no només ja amb el que es pugui establir des de Catalunya, sinó, com tothom ja sap, el que ve d'Europa també, què preocupa alguna cosa a les colles des del punt de vista de no tenir prou llibertat d'actuació en alguns moments o no?
Sí, però preocupen un parell de coses, bàsicament. Per un costat, el que són, i això ja és una qüestió més filosòfica que una altra cosa, el que són Valls de Diables, el model Vall de Diables,
sí.
Preocupa que ens componguin de vegades amb altres coses.
D'acord.
I ens preocupa que els que són colles de correfoc, absolutament dignes i que són conscients de que són colles i no Valls de Diables, els componguin amb Valls de Diables, però és una qüestió que, mira, una mica de didàctica i ja anirem fent. Però sí, preocupa el tema normativa. Preocupa el tema normativa sobretot perquè si no s'ha dit, per exemple, aquest decret en què deixen molt clares moltes coses, la legislació actual, provinent d'aquella famosa directiva europea,
sí,
es deixa molt a criteri i a interpretació de cada ajuntament, de cada polític i el que de vegades és pitjor, de cada tècnic.
D'acord.
Em perdó, no sé si m'entén. Posaré un exemple. Uh-huh. Quan hi va haver aquella sequera tremenda,
sí,
al cristiu, i es va, el govern de Catalunya va promulgar doncs, un afegit al que són els articles de la llei de protecció contra el foc, etcètera, i es va interpretar en alguns llocs, i jo soc testimoni que, per exemple, exemple, el correfoc del 21 d'agost al barri de Gràcia, a les 12 de la nit es va interrompre perquè, segons els tècnics, la Generalitat havia prohibit fer qualsevol mena de foc ni de focs artificials en tot Barcelona.
Oh, i tant. Allò, sí, era, però... allò era el 23, el 24, te'n recordes,
sí,
Jordi?
Sí, 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 el 24.
El 24, llavors, d'acord. Aquella festa major extraordinàriament calorosa en què es va patir fins l'últim moment per si les colles de diables podrien encendre o no podrien encendre en determinats llocs.
Exacte, podien encendre, entre altres coses, perquè aquest afegitó de no fer foc i no usar articles pirotècnics era a un article concret de la llei, que aquest article diu: en zona boscosa o a 500 metres a la rodona en zona boscosa, era prohibit això o prohibit allò. Per tant, aquest no es pot fer servir cap article pirotècnic, era només a 500 metres de zona boscosa. Vol dir que els tècnics que van aturar el correfoc no sabien llegir la llei, mare de Déu, senyor. Per tant, això també preocupa. I una altra cosa que preocupa a les colles és l'accés de demandes, perquè resulta molt fàcil, i perdoneu que posi un exemple una mica bèstia, però real, resulta molt fàcil canviar-te els vides de l'aparador i dir al company d'assegurances que te'ls han cremat els diables. Tenim el cas d'un que va arribar la demanda a judici i la defensa va presentar com a prova el fet que la factura del vidre canviat era 15 dies abans del correfoc.
D'acord. Sí. Per tant...
Això preocupa, també.
Haig d'entendre que, a partir del que ens deies fa un momentet, si s'aprova al Parlament de Catalunya aquest decret, aquí ja no hi hauria preocupació, perquè aleshores...
No hi hauria preocupació, però també hi hauria l'obligació per part de tothom de fer les coses molt ben fetes. Per exemple, dels organitzadors de correfocs, que no solament són ajuntaments, sinó a vegades són associacions privades o pròpies colles de foc, l'obligació de notificar correctament a tothom el recorregut del correfoc.
Està clar. L'obligació
de no fer desglans, que aquest decret també parla d'això, de no fer enceses en flama nua, etcètera, etcètera. Obligacions per part de tothom, no solament pels del recorregut del correfoc, sinó també pels propis actuants. Esperem que tirin davant aquest decret, perquè realment regularà molt millor les actuacions del grup de foc.
Una darrera qüestió, Jordi. Preocupa, ho dic així, l'actitud del públic?
Sí, però preocupa més que l'actitud del públic, que de vegades és una mica imprevista. Preocupa moltes voltes la manca de previsió de qui té l'obligació legal de controlar el carrer. I m'explico. La Mercè.
Sí.
El toc d'inici de la Mercè, o bé el dia mateix de la Mercè, el recorregut amb tots els membres del seguici, amb foc, que surten de la Basílica de la Mercè fins a la plaça Sant Jaume, o aquest toc d'inici que també hi van. Passen per la Rambla, el que surt del Palau de la Virreina fins al carrer Ferran, etc. Una Rambla plena de turistes, una Rambla plena de japonesos, per entendre's.
Sí.
Mira, t'asseguro que ningú posa el peu al mig i el públic es queda on s'ha de quedar. Entre altres coses, perquè hi ha 20 membres de l'organització per 10 o 12 elements del i 30 policies en tot el recorregut controlant que ningú faci el que no ha de fer per part del públic. Per tant, sí que preocupa, però el que preocupa és que qui ha de pujar els mitjans els posi.
D'acord, però suposo que també ens costaria de veure una festa major amb tanta policia i tanta vigilant i tant de tot, no?
4 dies, perquè també puc parlar de et puc parlar de la Festa Major de Granollers, que té un correfoc magnífic i que ja no els hi cal. N'hi ha 4 policies, i sigui ja els 20 de l'organització, perquè ja s'han adequat, el públic ja sap que no han d'envair l'espai, que no han d'anar allà on els diables recarreguen les carretines, sinó que si volen córrer davant dels que cremen al davant, que per això se'n diu un correfoc, que corren al davant. Però el públic ja se'ls ha ensenyat. Quan el públic està acostumat a saltar-se totes les normes, ningú els hi diu res, no hi ha ni 20, ni 10, ni 5, ni 4 membres de l'organització per controlar el cercavila, clar, fan el que volen i això doncs va increixent d'any rere any.
Doncs alguns dels temes que permetran reflexions en el futur, òbviament, perquè encara estem lluny del fort de les festes majors, però per descomptat que és un bon moment per parlar-ne. El passat divendres, dia 13, al Congrés de Cultura Catalana, i sobretot, com ens deia en Jordi Cubillos, la xarxa de Valls de Diables de Catalunya va ser l'organitzadora d'aquesta trobada sobre com ens cohesionem i, sobretot, quines són aquelles qüestions que neguitegin una miqueta a les colles de foc d'arreu de Catalunya, amb l'Amadeu Carbó, la Meritxell Andreu, en David Salvadores i moderats tots plegats per en Jordi Martí. Jordi Cubillos, gràcies una vegada més.
Perdona, puc afegir una última cosa?
Oh, i tant, cosa? Sí.
Des de la xarxa estem molt contents i molt agraïts a qui ens ha permès fer aquest debat, perquè a més va durar molt més del que ens pensàvem, hi va haver una gran participació del públic, és començant pel Congrés de Cultura Catalana, que ens volgués acollir dins del seu congrés, el grup d'estudis sitgetans, per deixar-nos a la seva seu, el seu material i per la magnífica acollida que hi vam tenir, a la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, que ens acull com a secció pròpia, i els col·laboradors que vam tenir, que ja acostumem a tenir-los de col·laboradors amb altres coses, etcètera, com són la Pirotècnia Igual, la Pirotècnia Garcia, i en aquest cas l'Associació de Periodistes del Mercat Municipal de Sitges. Uh-huh. A tots ells, moltes gràcies.
Dit queda. Moltes gràcies, Jordi.
Adéu-siau.
Adéu-siau, bon dia.